Quan digueu, vale. Benvinguts a la sessió ordinària del ple de la Corporació Municipal del dia 1 de març. Són les 8 i 5 minuts. Comencem l'ordre del dia. El primer punt és la proposta d'aprovació de les actes de data 18 de gener del 2021 i de 20 de gener del 2021. Heu tingut tots accés a l'acte?
Jo el dia 20 de gener no hi era.
Pues llavors abstenta en l'acte del 20 i el dia 18 hi ha alguna cosa? No. Doncs vots a favor de l'acte del dia 18 de gener? Unanimitat. Vots a favor de l'acte del dia 20 de gener? 5 vots a favor i 2 abstencions. Molt bé. El segon punt de l'ordre del dia...
A la del 20 de gener no hi havia l'Eva, ni l'Albert, ni en Jaume. Són tres.
L'Albert,
la de les meses, que va ser aquell...
L'Albert tampoc hi era. Ja...
Ah, doncs tu t'has d'abstenir, doncs. Vale, doncs llavors, perdó, corregim la votació. Són 4 vots a favor i 3 abstencions. El segon punt de l'ordre del dia és la proposta d'aprovació del conveni de cessió gratuïta de l'ús del desfibrador i gestió de la seva xarxa a favor de l'Ajuntament de Vilademuls. Heu pogut tots accedir a la informació del ple. És la vista la proposta d'aprovació del conveni de cessió gratuïta d'ús del desfibrador i gestió de la seva xarxa a favor de l'Ajuntament de Vilademuls. El Consell Rector de DipSalut va aprovar en la sessió ordinària número 2020/02, que va tenir lloc l'11 de febrer, el text que aquest conveni, l'objecte del qual és establir els termes i condicions de la cessió d'ús de favor a l'Ajuntament dels desfibradors fixos i les seves cabines o bé dels desfibradors mòbils propietat de DipSalut, així com establir les condicions per a la gestió dels desfibradors instal·lats en el terme municipal en el marc de l'esmentat programa PM05. És un conveni, que és un conveni marc, amb el qual tots els ajuntaments que gaudeixen del desfibrador, doncs, signen. Nosaltres, a part d'això, tenim una unitat de desfibrador mòbil que està situada en el cotxe de la Cotxil i que permetrà que en donant ja cobertura amb desfibrador als actes que es puguin realitzar en un futur en el municipi o bé en casos d'emergència, si la Cotxil està a prop, podrà anar-hi i intentar doncs, reanimar la persona o salvar una vida. Hi ha alguna qüestió sobre aquest assumpte?
No, em sembla bé.
Doncs...
Ha rebut formació a la Cotxil?
Sí, senyora.
Perfecte.
De fet, hi ha portadors de formacions, perquè n'ha fet una pels normals, una altra pels mòbils, que la dels desfibradors mòbils és una mica més tècnica. Una de les avantatges que té el desfibrador portàtil que porta la Cotxil en el vehicle és que també dona cobertura als nens, perquè porta 2 bateries. I llavors la descàrrega és de menor intensitat amb un nen i llavors l'únic que ha de fer és canviar la bateria i el mateix desfibrador serveix per
el vehicle
de petit o per gent gran. Crec que és una gran cosa i de fet s'ha de reconèixer l'interès de la Cotxil per aquest tema que a mi sempre me'l posa en valor. Vots a favor, doncs, unanimitat. El tercer punt de l'ordre del dia és la proposta de designació de pau del jutge de pau titular i del substitut. Atès que han finalitzat els terminis de 4 anys per als quals varen ser nomenats els càrrecs de jutge de pau titular i substitut de Vilademuls, s'han iniciat els tràmits per proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament d'un jutge de pau titular i d'un jutge de pau substitut. L'anunci sobre la convocatòria per la provisió del càrrec del jutge de pau titular i substitut es va inserir en el BOP número 15 de data 25 de gener de 2021 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils. Han presentat sol·licitud el senyor Narcís Vicenç Gallostre pel càrrec de jutge de pau titular i ha presentat sol·licitud per al senyor Josep Guitart i Aiats per al càrrec de jutge pau substitut. Per tant, proposem en el ple nomenar el senyor Narcís Vicenç Gallostre per ocupar el càrrec de jutge de pau titular de Vilademuls i el senyor Josep Guitart i Aiats per ocupar el càrrec de jutge de pau de substitut. I, segon, notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha alguna cosa sobre això?
No.
Doncs, bueno, Sense més, procedim a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El quart punt de l'ordre del dia és la proposta d'acord de ratificació a l'acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer del 2021 d'adhesió al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible. Us posarem antecedents, o sigui, el PAES és un pacte en el qual l'Ajuntament de Vilademuls ja s'hi va subscriure fa molts anys, del qual, a més, vaig ser nomenat regidor responsable jo, quan era regidor. Estem parlant de la legislatura 2011-2015. I, bueno, amb la reformulació del pacte d'alcaldes, ara s'ha fet un nou pacte d'alcaldes amb el qual és pel clima i l'energia sostenible. I, bueno, és una eina amb la qual que els municipis ens comprometem a reduir el 40% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'any 2030 i a ser molt més resilients amb el canvi climàtic. Llavors tenim un termini de 2 anys per redactar i aprovar el seu pla d'acció per l'energia sostenible i el clima, que és un PASC, i llavors en aquest document s'identifiquen les accions de mitigació per reduir les emissions i les accions d'adaptació per ser més resilients a l'impacte del canvi climàtic. La Junta de Govern Local, el 8 de febrer del 2021, va adoptar l'adhesió en aquest pacte i ho portem a anar a ple per ratificar-ho. Alguna pregunta?
No.
Doncs, vots a favor? Unanimitat. El punt 5è de l'ordre del dia és la proposta d'acord d'adhesió al pla comarcal de LGBTI, lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals del Pla de l'Estany 2021-2025. El Pla Comarcal de LGTBI s'emmarca en el desplegament de la Llei 11/2014 de 10 d'octubre, que té per objecte garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i vetllar per la protecció dels drets de les persones LGTBI. Aquesta llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, insta els ens locals a desenvolupar-la per tal de garantir els drets de les persones amb LGTBI als diferents municipis. La Generalitat de Catalunya és la impulsora de les polítiques públiques LGBTI i a través de les seves competències hi posa els municipis al centre de les polítiques locals de defensa dels drets de la ciutadania a través de les seves competències. El 14 de setembre del 2017, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany signa l'acord amb la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per posar en marxa el Servei d'Atenció Integral del Pla de l'Estany, que formarà part de la xarxa de serveis d'atenció local de Catalunya. Aquest acord implica la creació de la Comissió LGBTI del Pla de l'Estany, per tal que defineixi i coordini aquestes polítiques a l'ens de la comarca. El 4 d'octubre del 2019, per tal d'analitzar la realitat del col·lectiu de la comarca, la Comissió del Pla de l'Estany i representants del col·lectiu van celebrar la reunió Necessitats i reptes en clau LGBTI al Pla de l'Estany, en la qual es contrasten els resultats dels diagnòstics d'altres municipis amb la realitat de la comarca. Se'n van extreure les conclusions sobre les necessitats i reptes en clau LGBTI al Pla de l'Estany. Aquesta anàlisi va ser l'element clau per a l'elaboració del Pla LGBTI del Pla de l'Estany 2021-2025. El disseny del pla s'ha basat en la guia per a l'elaboració de plans locals de la Direcció General d'Igualtat, indicant el camí i indicacions claus per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals. Col·lecció Indicadors 10 de la Generalitat de Catalunya, del 2019. El Consell Comarcal del Pla de l'Estany, en sessió plenària del 25 de novembre del 2020, va aprovar inicialment el Pla Comarcal LGBTI 2021-2025. Així mateix, amb data 30 de novembre, el Consell Comarcal va donar audiència als ajuntaments de la comarca perquè en el termini de 10 dies poguessin formular les al·legacions, aportacions o reclamacions que consideressin, si s'escau, s'hi adherissin. D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va sotmetre a informació pública a l'aprovació inicial del pla, el qual està publicat al Boletí Oficial de la província el número 244 de 21 de desembre de 2020, i el tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Pla de l'Estany pel termini de 15 dies hàbils, sense que s'hagi presentat cap reclamació, al·legació i, consegüentment, s'ha aprovat definitivament. Per tot això, es proposa, primer, aprovar l'adhesió del municipi de Vilademuls al Pla de la Comarca LGBTI del Pla de l'Estany 2021-2025. Segon, notificar aquest acord del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Tercer, facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui de menester per dur a terme l'acord. I quart, donar publicitat de l'acord a la web municipal o altres mitjans de comunicació local pel seu coneixement general. Hi ha alguna pregunta?
No, no, no.
Doncs procedim a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Passem al punt 6è de l'ordre del dia. Propostes d'urgència. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020. Hem de votar l'urgència? Doncs votem l'urgència primer. Del punt donar compte de la liquidació del pressupost 2020. Vots a favor? Unanimitat. S'aprova l'urgència. És donar compte d'una liquidació del decret d'alcaldia de liquidació del pressupost 2020. Donar compte de la liquidació del present pressupost de l'exercici 2020, formulada pel senyor Lluís Boet Serra, interventor occidental d'aquesta corporació, i en virtut d'allò que disposa l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, al qual atribueixen la competència d'aprovació de la liquidació a l'alcalde, al qual donarà compte el ple en la primera sessió que celebri. Donada la lectura dels documents que integren la mateixa i trobada conforme, resolc aprovar l'esmentada liquidació del pressupost d'exercici 2020 segons la forma en què ha estat redactat i la qual presenta un resum. Heu pogut tots accedir a la documentació del ple?
No.
No? Maria Àngels, tu has pogut accedir-hi?
Sí, sí, sí.
Bueno.
La tinc aquí davant.
Doncs comencem. Romanent de tresoreria de l'exercici 2020, import euros. En el punt número 1, deutors pendents de cobrament del 31/12/2020 per valor de 59.607,38 €. Pressupost d'ingressos excorrent, 18.785,45. Pressupost d'ingressos de l'exercici tancat, 6.174,38 €. D'altres operacions no pressupostàries, 34.647,55 €. Ingressos pendents d'aplicació definitiva, 6.739,15 €. Saldos de deutors cobrament, menys 3.926,34 €. Creditors, punt número 2, creditors pendents de pagament el 31/12/2020. La quantia puja a menys 75.568,64 €. Pressupost de despeses d'exercici corrent, 55.759,70 €. Pressupost de despeses de l'exercici al tancament són el 2.047,01 €. D'altres operacions no pressupostàries, menys 17.761,93 €. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva, 0,00 €. Fons líquids en la tresoreria el 31/12/2020, 491.302,76 €. Romanent de tresoreria de despeses generals, 464.676,01 €. Segon punt. Resultat pressupostari. Drets reconeguts nets. 1.131.789,80 €. Total obligacions reconegudes netes. 1.146.570,32 €. Passiu financer. Menys 29.541,71 €. Resultat pressupostari dels punts 1, 2 i 3, resultat de menys 14.780,52 €. Despeses finançades amb remuneració de tresoreria, Les desviacions negatives de finançament són de 0 euros amb 0 cèntims. Les desviacions positives de finançament són de 0 euros amb 0 cèntims. Els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despesa general són 132.550 euros amb 39 cèntims. El resultat pressupostari ajustat és de 117.769 euros amb 87 cèntims. Anàlisi de liquidació i les magnituds pressupostàries. Els punts 7.1, en referència al pressupost de despeses, l'exercici en curs, el pressupost inicial de despeses era de 900.960 euros amb 67 cèntims. Es van fer modificacions de despeses per valor de 345.865 euros amb 40 cèntims. I el pressupost definitiu de despeses va ser de 1.246.826 euros amb 0,7 cèntims. Despeses autoritzades i despeses compromeses no n'hi ha. Obligacions reconegudes són 1.146.570 euros amb 32 cèntims. Operacions de corrent són 917.112 euros amb 43 cèntims. Les operacions de capital són 199.916 euros amb 18 cèntims. Les operacions financeres són 29.541 euros amb 71 cèntims. Els pagaments ordenats pugen un import de 1.090.810 euros amb 62 cèntims. Els pagaments realitzats pugen exactament el mateix import. El reintegrament de pagaments, 0 euros amb 0 cèntims. I els pagaments líquids, òbviament, són el mateix import, que és 1.090.000 euros, 810 euros, perdó, 1.090.810 euros amb 62 cèntims. Reintegrament de pagament, 0. Els pagaments líquids, la mateixa quantitat. I obligacions pendents de pagament, 55.759 euros amb 70 cèntims. A l'exercici tancat, obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici, 2.047 euros amb un cèntim. Rectificació del saldo inicial de les obligacions, 0. Pagaments realitzats, 0. Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici, 2.047 euros amb un cèntim. Total de creditors pendents de pagament són 75.568 euros amb 64 cèntims. Amb referència al pressupost d'ingressos, l'exercici en curs, el pressupost inicial d'ingressos era 900.960 euros amb 67 cèntims. Les modificacions d'ingressos han sigut de 345.865 euros amb 40 cèntims. Per tant, el pressupost definitiu d'ingressos ha sigut de 1.246.826 euros amb 7 cèntims. Els drets reconeguts totals són 1.134.145 euros amb 87 cèntims. Els drets anul·lats són 2.356 euros amb 7 cèntims. Els drets reconeguts nets, per tant, pugen l'import de 1.131.789 euros amb 80 cèntims, dels quals operació de corrent són 1.041.529 euros amb 32 cèntims i les operacions de capital són 90.260 euros amb 48 cèntims. Operacions financeres no n'han calgut. Zero. Drets recaptats, 1.113.004 euros i 35 cèntims. Devolució d'ingressos, zero. Recaptació líquida, el mateix import, 1.113.004 euros i 35 cèntims. I drets pendents de cobrament, 18.785 euros i 45 cèntims. L'exercici tancat, els drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici eren 16.389 euros amb 46 cèntims. Els drets rectificats a la baixa, 0. Drets cancel·lats, 2.303 euros amb 8 cèntims. Drets recaptats, 7.921 euros i 0 cèntims. Drets pendents de cobrament al final de l'exercici, 6.174 euros i 38 cèntims. Total de deutors pendents de cobrament, 59.607 euros amb 38 cèntims. L'endeutament financer, el deute viu a 31 del 12 del 2020. Ingressos corrents nets ajustats són 1.041.529,32 €. El capital viu préstec a llarg termini són 37.949,91 €. Per tant, el total de l'endeutament és 37.949,91 €. El ràtio de deute viu és un 3,64, que és molt inferior al ràtio màxim que es podria estar, que és d'un 75 i un 110. Un 3,64%. El punt suspensió de les regles fiscals prèvies a la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa per als exercicis 2020 i 2021. El Consell de Ministres del 6 d'octubre del 2020 va acordar sol·licitar al Congrés dels Diputats l'apreciació de la situació d'emergència extraordinària prevista a l'article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021. D'acord amb aquest article, els límits de dèficit estructural i de volum del deute públic només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control de l'Estat o perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats. El Congrés dels Diputats va apreciar aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el ple del 20 d'octubre del 2020. En el text publicat sobre el Consell de Ministres del 6 d'octubre del 2020 es preveu que, com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, la Direcció General de la Política Financera, Assegurances i Tresor recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de despeses de caràcter no recurrent i inversió o despesa corrent no recurrent. Atès que el romanent és un recurs no recurrent, amb caràcter previ cal tenir en compte els criteris generals d'utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu pel sanejament de les obligacions i devolució d'ingressos pendents d'aplicar el pressupost, compliment dels compromisos de la despesa assumits per l'existència de romanents de crèdit incorporables i compliment del termini legal del pagament de proveïdors. Són uns números que són espectaculars. S'ha de dir així de clar. Són uns números dels quals aquesta corporació ens sentim molt orgullosos. Amb una ràtio d'endeutament viu d'un 3,64, amb ingressos per sobre del pressupostat, perquè el pressupost inicial, us recordo que era 900.000 €, i hem acabat vora el 1.246.000. No sé, jo votaré a favor i molt orgullós de la feina i molt orgullós també de la feina que fa el nostre secretari interventor. Vots a favor? No s'havia de votar. Doncs m'he quedat molt ample.
T'has quedat molt ample, però normalment les propostes d'urgència no les havíem votat mai. Ara,
no.
Que t'has quedat molt ample per el que...
és que m'he quedat molt ample perquè n'estic molt orgullós, perquè ens fa la feina molt ben feta. És així. Bé, anem al punt número 7, que són mocions i proposicions. Que m'havia emocionat i tot, eh? És que ho anava llegint i anava veient els números i anava dient, hòstia, però quin goig poder-los llegir. Aviam, perquè si els números fossin nosaltres no faria tanta gràcia. El primer punt de l'ordre del dia és una moció de suport a Pablo Hasél. En aquest cas, des de la corporació, jo personalment l'entenc com una moció a la llibertat d'expressió i una moció en contra de que aquest senyor pugui ser condemnat a penes de presó per cantar el que canta sobre la monarquia espanyola. Això no vol dir que comparteixi el 100% les actuacions d'aquest senyor, ni jo, i crec que molta gent d'aquest equip. Però, donat que aquest senyor l'han tancat per apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la corona, a les institucions de l'Estat arran de la lletra d'una cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twitter, entenem que ens plantegem aquesta moció com una moció a favor de la llibertat d'expressió, més que una moció de suport en aquest senyor amb el total de les seves actuacions. No sé si els altres grups municipals teniu alguna cosa a dir.
Sí, bueno, jo crec que aquest senyor, el que ha dit, la monarquia, potser la monarquia s'ho mereix perquè amb el que han estat corruptes i amb tots els actes que estan fent i el que s'està fent, doncs jo crec que aquest senyor ha cantat el que realment és. No?
Bueno,
ja és el que dic.
Maria Àngels, vols dir alguna cosa?
Prefereixo que no. Prefereixo que no, perquè si ha entrat a la presó és d'acord que hi ha la llibertat d'expressió, però hi ha altres actes.
Correcte, el que passa és que per això nosaltres el que ens qüestionem és que la condemna que el faci entrar a la presó sigui les injúries a la corona, o sigui, i
si no hagués delinquit abans, no hagués estat jutjat, no hagués estat condemnat, no es compleixen 2 anys de presó.
Correcte, això és el que ens fa fer la matització que jo he volgut fer abans.
Sí, sí, sí.
Perquè jo ho veig així com tu o com ho poden veure altres membres de la taula o de la mesa.
Si només hagués delinquit fent les lletres contra els Borbons i les cançons, no hagués ingressat a la presó, hagués
estat
condemnat, hagués tingut antecedents. Però com que tenia antecedents previs, per això ho hagut ingressat.
Sí, però com la moció parla de que denuncia un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en tedi les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders, que haurien de ser un dels pilars de tota
jo
democràcia.
Jo canviaria el nom de moció de suport a Pablo Hasél
per moció de suport per, a la llibertat
d'expressió.
Això és exactament el que precisament ens havia proposat fa una estona també el senyor Francesc Barrachina.
Perdona, no hi he parlat jo amb en Francesc.
No, sembla molt bé. Però és que comparteixo absolutament el que esteu dient. Us sembla bé a tots els membres de la corporació que li canviem el nom abans de votar-lo i que li diem moció de suport a la llibertat d'expressió?
Jo crec que sí, que estaria millor.
Sí. Doncs procedim a la votació de la moció de suport a la llibertat d'expressió. Unanimitat. I en els punts de l'acord? Sí, sí, sí.
Els punts de l'acord sí que es poden...
Sí, perquè tota la moció és impecable, l'únic que costa una miqueta és segons algunes actituds o alguns fets que hagi pogut fer aquest senyor abans d'arribar en aquesta condemna, que aquesta condemna sí que realment és surrealista en un estat democràtic.
De plena democràcia i consolidada.
Que no seria el cas. Bé, el segon punt de l'ordre del dia és una moció que per un cantó ha presentat el grup de Junts per Vilademuls, AM i AMP Esquerra, no? I per un altre cantó és la moció que nosaltres presentàvem, que és exactament la mateixa, que és la de l'Associació Catalana de Municipis.
Sí.
Vale? Llavors, com l'hem presentat tots dos, no? Si us sembla bé, la votem per unanimitat. La voleu que la llegeixi o la podem votar per unanimitat?
No, jo la meva ja l'he llegida, vull dir, no sé, si vols, només fent a quatre d'allò de la que heu presentat vosaltres.
Bé, és que és exactament la mateixa.
És el mateix,
no cal
que la llegeixis.
Molt bé. Doncs vots a favor.
A veure, un...
Ah, perdó.
En l'anterior en el paràgraf que posa acords, que és anterior al fet primer, podríem posar, diu, per aquests motius els grups municipals es pot posar tota la corporació.
A on, perdó? És que m'he perdut jo ara.
No.
El ple de l'Ajuntament de Vilademuls, siguem.
A veure.
Okay.
És la penúltima pàgina.
Sí, sí, sí. Per aquest motiu, els grups municipals de... O fiquem, el ple de la corporació...
Sí, la corporació municipal...
Proposen el ple de la... El ple...
En comptes de posar grups municipals, és la corporació en ple.
Sí.
Perquè som tots.
Sí, vota per unanimitat a tota la...
Doncs molt bé, em sembla fantàstic. Molt bé, moltes gràcies, Maria Àngels. Doncs votem a favor de la moció. Unanimitat. I arribem al punt 8, que és el precs i preguntes. Si algú té alguna cosa a dir,
sí,
que engegui el micròfon primer.
Jo volia agrair-li al senyor Iats de l'avís que ens va fer l'altre dia, bueno, l'últim ple, de la fuita
sí,
d'aigua allà al dipòsit de Vilamarí, perquè vam fer anar a l'auxili ASA i realment hi havia una fuita. Perquè segurament aquesta fuita ja hi era, però aixecàvem l'aigua a les fuites que tenia el dipòsit per fora, i com que ens vau avisar que continuava sortint aigua i ja no hi comptàvem, doncs hi vam fer anar a ASA i realment hi havia una fuita a sota. El dipòsit era buit, per tant ja no vessava per les anelles, i realment hi havia una fuita en una connexió de sota. I ja ho hem d'arreglar, ja va estar.
El que, sí, ara no raja, el que passa que encara els camps inundats encara hi ha aigua envasada, vull dir que va fer bastant de mal aquella aigua que va sortint allà, perquè se'n va anar als camps, un està per sembrar, un altre camp hi ha un tall per sembrar. Llavors, jo crec que amb un mes de diferència, que resulta que sortissin els mateixos litros d'allà, em sembla una mica, perquè si n'és anat escorreguent l'aigua d'allà, hauria anat a menys fins que hauria parat.
Però
amb dos mesos o amb un mes de diferència sortien els mateixos litros, vaig allò, cosa que havia baixat, perquè de 5 litros i alguna cosa que feia 4 mesos enrere rajaven, ara no rajaven tant, rajava menys. Bueno, ara ja vaig deixar de rajar allò i sembla ser que la cosa es va normalitzant, però vaja, quin fanqueig va fent allà i no sé si ho vares estar, ho vares veure,
No, vaig estar de l'alt dipòsit.
Ho vares poder anar baix al bosc i mirar el que havia inundat tota aquella aigua que sortia del dipòsit. Així, bueno, vull dir que si ho vares veure, vas Déu-n'hi-do amb el que va fer. Bueno, això ja està. Vale. No, jo volia fer una pregunta sobre les finestres del pavelló de de Vilamarí.
Sí.
Les finestres del pavelló de Vilamarí, com no sé com vam dir l'altre dia que no s'obririen, que aquelles finestres no els oferiu que no es podrien, no s'obririen. No semblen, si el senyor Ginebreda va dir això, diu, no, si les finestres, diu, ara diu, ja hem canviat el que són els d'allò, però les finestres no s'obriran. Jo preguntava per què vaig veure que hi ha una finestra un dia que amb el vent anava voleiant, després d'haver fet això, dic, cony, dic que aquestes finestres bé s'obren. Com...
No recordo ben bé quines paraules vaig expressar i a l'igual... Igual ho vaig dir-ho malament, però en tot cas jo no recordo haver dit que no s'obririen. En tot cas, que no quedarien obertes. Que el tema és que ara actualment en l'estat que estaven, malgrat estar tancades, quedaven obertes i es podien entrar animals. Que ara amb les peces noves quedaven plenament ajustades i no podrien entrar animals. Aquesta que diu que es mou, ja ho hem detectat, un dia d'aquests de temporal que va fer molt de vent, la cremallera que aguanta la finestra i que serveix per obrir-la i tancar-la, es va trencar i per això es movia. Ja ho hem detectat i ja hem anat a posar-hi mesures correctores. Tot i això no està arreglat del tot perquè no tenim la cremallera nova i aquella està una mica blincada i aquesta finestra no acaba d'ajustar, però hi estem treballant. Igual com aquesta setmana han vingut i han fet un repàs de la impermeabilització perquè hi havia un parell de punts que eren molt crítics i que quan varen fer l'obra ja van dir que s'haurien de mirar aviam què passaria, i s'ha detectat que hi havia un parell de llocs que encara quedaven de goters. Aquesta setmana ho han arreglat. I després hem experimentat que la cara oest del pavelló Quan plou, l'aigua filtra entre la vorera i la paret i entra per sota els fonaments del pavelló, entra dintre. Hem demanat un pressupost i l'hem acceptat per ficar una canal a tota aquella façana oest perquè l'aigua no caigui directament a terra i evitant que hi hagi molta acumulació d'aigua a la vorera i que n'hi entri tanta. I estem començant a estudiar l'opció d'impermeabilitzar aquesta part de junta entre la vorera i la paret del pavelló i de fer un drenatge tot voltant del pavelló amb grava i amb tub de desaigua perquè l'aigua no es quedi acumulada en el camí i, no, i en a la plaça de davant del pavelló i que s'hi fa aquell fang i poder fer una bona escorrentia que l'aigua marxi i que quan hi hagi pluges no quedi amb tan males condicions tot al voltant del pavelló.
Ja, bueno, jo em sembla que aquí sense la canal aquesta fent allà donant-li una sortida a l'aigua que no quedés embassada, em sembla que havia de ser una mida rebaixant una mica el fora, no tenia per què entrar dintre, almenys em sembla una mica seria així.
El problema és que la vorera del voltant del pavelló, la vorera de la cara oest, té molt poca pendent. I hi ha llocs que ha catxat i la pendent és inversa. I llavors, com que la vorera i el pavelló no són fets al mateix temps, la junta entre els dos paviments ha trencat i ha esquerdat. Encara que després de la vorera peraltéssim tot l'espai, aquells 5 o 6 metres que hi ha, fins a la carretera de baix, fins al camp de baix, peraltat perquè l'aigua es pugui escórrer, l'aigua que continua caient de la teulada sobre la vorera continuaria caient on hi ha l'esquerda i continuaria filtrant. Per això hi posem una canal, perquè és més barat fer la canal i conduir l'aigua cap allà on te volem que no pas arrencar tot aquell formigó i tornar a fer tota una vorera nova.
O sigui, si es fa un drenatge ja serveix, no el drenatge, perquè l'aigua marxi. Poseu la canal i fareu el drenatge, les dues coses, me
dius.
Sí. El
drenatge entenc que és del Portland cap a la terra.
Ja, no hi ha, ja. Suposo que està fora el Portland. Bé, m'han agonyat les obres. Un pavelló que no... que és mort. A veure, hi ha una altra cosa aquí. No sé qui és el que va posar aquells llums en allà, en el pavelló, van posar uns llums amb una placa fotovoltaica d'aquestes. No sé qui és que va posar els emplaçaments allà d'aquests llums, però n'hi ha un d'aquests llums que verdaderament el que ho va fer no va estar pendent de que el pavelló taparia el sol, que no arribarien a la placa i no faria llum, perquè n'hi ha un que no fa llum. Vull dir que en allà al pavelló, ara a l'hivern almenys, al pic de l'estiu potser sí en farà, quan el sol sigui, però ara no, al vespre apenes crema llum.
Aquella ubicació en allà la vaig triar jo i la vam parlar-la amb l'instal·lador que va instal·lar-ho i la vam posar en allà sapiguent que no li tocaria el sol sempre, però per conèixer l'afectació de la sombra del local. Aquella farola aquesta setmana la canviarem de lloc perquè el que volíem saber nosaltres era si aquestes faroles les volem posar en algun punt on no tenim llum d'una part del municipi i que les condicions de l'espai doncs tenim sombres d'alzines o tenim altres afectacions, si valia la pena arriscar-ho a posar-hi algun punt de llum d'aquestes característiques o no. Llavors, en allà, com que ja volíem posar-hi un llum perquè quan es vagin al local a la nit hi hagi un punt de llum a davant de la porta per veure-s'hi, igual com en els contenidors tenir-hi un punt de llum perquè a la nit aquells contenidors feia de molt mal anar-hi, i ara es canviarà d'ubicació perquè faci llum a tot l'espai de davant del portal. Però allà on es va posar va ser una prova per conèixer l'eficàcia i com l'afectava una sombra amb una placa i amb una instal·lació d'aquestes característiques.
Aquestes plaques ja ho sabem que només s'hi toca el sol, i el sol és el que els acarrega, vull dir que va ser una cosa així ja una mica mal fet, perquè jo veig a casa meva on tinc, i quan marxa el sol, el que són els inversors, ja veus els llums que es van apagant. Vol dir que quan fa poca llum, no fan...
Jo entenc que la tecnologia que porten aquestes faroles deu ser una mica diferent a la que teniu vosaltres. Més que res, són faroles homologades per l'enllumenat públic. L'avantatge d'aquestes faroles, i per al qual la corporació vam apostar per fer proves amb elles i començar-les a posar, és precisament que no necessitem proveir d'energia elèctrica. Llavors, donat que el nostre municipi és molt extens i hi ha molts punts on convindria, però que no tots arreu hi tenim xarxa elèctrica, el que vam mirar, i com molt bé li ha explicat el senyor Ginebreda, era si amb el ressol de la llum sense impacte directe aquella farola emetia llum. La que hi ha els contenidors, en allà sí que emet llum suficient perquè la gent pugui anar als contenidors. Aquella farola reubica a...
En el mateix punt, en la cantonada de la vorera oest i frontal del pavelló.
La farola pot estar bé, però la placa l'havien de posar a dalt, que li hagués tocat el sol.
No.
Però aquest tipus de faroles a Fontcoberta ja fa 15 anys que n'han posades.
No, és diferent, perquè les de Fontcoberta porten la placa a part, i les que estem instal·lant nosaltres porten la placa sobre
la farola igualment. Vull dir que
sembla
farola,
que són igual les que les que han posat últimament a Porqueres, que són totalment diferents.
Pot ser diferent, però fa el mateix, és el mateix.
Té la mateixa funció, però la instal·lació és diferent, perquè un porta la placa a part de la il·luminària, i en aquest cas la part superior de la il·luminària ja és la placa. És més que res per un efecte estètic, de que només es vegi la il·luminària, no es vegi la placa solar a sobre. Llavors, no podem posar la placa solar a dalt perquè també hi hauríem de posar-hi el llum. És tan senzill com això, que aquest model no permet fer...
A part d'això, senyor Llats, amb els anys, la tecnologia de les plaques solars, sobretot en els últims 10 anys, ha evolucionat extraordinàriament. I el rendiment que pot tenir una placa solar ara, moderna, no és el mateix que tenia una placa solar de fa 15 anys. I llavors, aconsegueixen molt menys consum, aconsegueixen més potència.
Sí, els han modificat una mica, però no és pas que hagin canviat tant. Vull dir que si no hi ha sol i no carreguen. Vull dir, és normal. Ja n'he vist, fa molt de temps que n'he vist d'aquestes plaques i funcionen així. No... Ja està vist això. Dius que la posareu ara en el cantó que toqui més enrere?
Allà mateix un test, però la desplaçarem en el límit de la vorera, a la cantonada on es troben les dues voreres, la frontal i la oest, en la cantonada, perquè il·lumini tota aquella plaça de paviment que hi ha davant del portal. Som conscients també que aquesta ubicació és una mica crítica per l'hora de maniobrar i moviment pel pavelló, però com que la plaça és gran, creiem que allà és un bon lloc, perquè també així a l'hora de fer-hi activitats marques un espai on no es transitin vehicles.
Jo pregunto, tenen algun tipus de subvenció aquestes faroles? Ja us han donat algun ajut per muntar aquestes faroles o no? Perquè quan Font Coberta els van muntar, ICAE els hi va donar una subvenció que pràcticament quasi els hi van pagar els hi el 80%. No sé aquí si heu demanat alguna subvenció, o s'ha fet tot amb...
Està previst demanar-la amb el tema del pacte d'alcaldes, que hem parlat abans. És el que dona accés a les subvencions que fa la Diputació de Girona en les diferents línies. I és una de les opcions que tenim, poder-la demanar, sí.
No. Res més, jo. Res més, no tinc per res més.
Maria Àngels?
Ni cap.
Bueno, doncs sense més, si en les 8:50 del vespre, dono per finalitzada i aixeco la sessió.